Bon dia. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules 3D per a fractures de radi distal.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Estàvem convençuts de que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
És el cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Unes fèrules que substitueixen el guix, provocant menys molèsties, segons les primeres valoracions de pacients, i que en un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris. Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions. De seguida repassem aquest i d'altres temes. Abans, per avui és dimecres 3 de juny del 2026 i el dia té molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
El català als comerços genera debat entre els diferents grups de l'Ajuntament d'Olot. Tots hi han votat favorablement, excepte Vox, que consideren la mesura de sancionar els comerços que no atenguin ni retolin en català de sectarisme lingüístic. Socialistes i copaires no ho veuen malament, tot i que creuen que l'equip de govern ha d'assegurar-se haver esgotat totes les opcions abans de multar. La regidora de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Olot és Susana Pagès.
Nosaltres hi hem anat nombroses vegades, hem acompanyat tant nosaltres com juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística. Els estem oferint formació, assessorament, acompanyament, però sí que consideràvem que era molt important tenir aquest punt final, no? És a dir, nosaltres estem disposats a arribar fins al final i per això necessitem tenir aquestes competències per poder arribar fins al final.
Santa Pau votarà fins al dia 12 de juny per escollir 4 nous membres del Consell de Poble. Aquest any toca renovació d'un òrgan que té com a objectiu apropar a l'Ajuntament necessitats i inquietuds dels veïns i veïnes. Un dels objectius que es marquen des del Consell de Poble de cara als pròxims anys són accions lligades amb l'habitatge. Una de les membres del Consell de Poble de Santa Pau és la Marina Pujol.
Aquest cap de setmana començaran les eleccions, duraran durant una setmana entera, començaran el 6 i 7 fins l'altre cap de setmana. Es podrà votar a les urnes presencialment amb unes butlletes i també hi ha un codi QR per poder votar online tota la gent del poble.
L'Ajuntament de les Preses instal·la 18 plaques fotovoltaiques a l'escola La Bòbila amb l'objectiu que se'n puguin beneficiar tots els veïns del poble. Tot i que encara falta la connexió amb l'empresa subministradora, des de l'Ajuntament han organitzat una reunió amb tots els veïns interessats per tal que puguin conèixer les bases per a poder-se beneficiar d'aquestes plaques. L'alcalde del municipi és Albert Danés.
D'abril, com començàvem a preparar doncs, aquesta trobada i com compartiríem aquestes bases, com compartiríem aquesta energia, el radi d'influència, diguéssim, de poder compartir aquesta energia en 2 quilòmetres, amb un real decret del mes d'abril es va canviar i s'ha ampliat a 5 quilòmetres, per tant, 5 quilòmetres ens implica que tots i cadascun dels veïns i veïnes i dels habitatges que hi ha a les preses poden entrar doncs, dintre aquesta gestió, aquesta comunitat d'autoconsum compartit que hem fet aquí a l'Escola de la Bòbila.
Compte enrere, per saber el garrotxí de l'any, el premi que atorga el CIT se sabrà aquest dijous al vespre. Des de l'entitat recorden la importància de valorar el talent que hi ha a la comarca i la voluntat de fer actes al llarg de l'any que ho demostrin. A banda del guardó principal, també s'atorgaran reconeixements a empreses, a la jove promesa o a la trajectòria personal, entre d'altres. La gala del garrotxí de l'any es podrà seguir en directe per l'Olot Televisió. La presidenta del CIT és Adela Moya.
Perquè a vegades ens passaria, perquè és clar, molts ja no viuen aquí, molts ja viuen a fora. És una manera de recuperar-los, és una manera de recuperar doncs, aquests noms i aquest talent que molta gent ho diu, ah, doncs no sabia doncs, que hi havia aquest noi, no sabia que hi havia aquesta noia. És una manera de... Quina millor manera que fer-ho així és públic.
Més notícies també del dia d'avui. Parlem ara que aquest dimecres se celebra el Dia Mundial de l'Extracció d'Òrgans i Teixits, una jornada per visibilitzar una decisió que pot millorar la qualitat i durabilitat de la vida d'una persona. A l'Hospital d'Olot, el 2018, es van començar aquests procediments amb una comissió d'infermeres destinades a l'extracció de multiteixits. Una d'elles és l'Anna Grabulosa.
Per ser donant d'òrgans i teixits es necessiten uns criteris diferents. Llavors, per ser donants d'òrgans, això ho fan al Trueta, perquè es necessita una UCI i ha de ser immediat, no? S'han de mantenir aquests òrgans i llavors s'han de trasplantar en un breu període de temps. En canvi, pels multiteixits, que és el que fem a l'Hospital d'Olot, doncs tenim un ventall més ampli per extreure'ls i això, els teixits ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones.
I avui en l'àmbit esportiu, el torneig de futbol base del Club Futbol Les Preses acollirà més d'una seixantena d'equips durant 3 dies. És dels únics tornejos que es disputen també durant la matinada i això el fa diferencial respecte a la resta. Enguany els partits també es podran seguir en directe, ho explica el president del Club Futbol Les Preses, ho explica en aquest sentit el president Xevi Colomer.
Crec que és un model de torneig que no n'hi ha cap a les comarques, bueno, per aquí a les comarques o a la província de Girona. És un torneig que sempre, com ho vam iniciar, doncs volíem que tots els equips del club tinguessin el seu mini torneig amb un sol cap de setmana, i amb això doncs fa que les categories més altes, que són juvenils i cadets, hagin de fer de vespre nit, que és un torneig que quan vam començar semblava poder que no hi funcionaria, però es funciona molt bé i els equips que venen els encanta poder jugar doncs, a aquestes hores i poder doncs, gaudir d'aquest torneig.
I el sènior masculí del Club Bàsquet Olot jugarà la semifinal dels Campionats de Catalunya contra el Club Bàsquet Tona aquest diumenge. El conjunt olotí ha aconseguit l'ascens i en quedar primer classificat té dret a jugar a la final a 4 amb els altres primers. Si guanya el partit contra el conjunt osonenc, jugaria la gran final la mateixa tarda a Olot. El tècnic del Club Bàsquet Olot és Sergi Cuniller.
El canvi més gran és que allà són molts equips, llavors són 6 grups. 6 grups per 14, doncs, acaben sent molts equips. Aquí només tenim un grup de Girona. Llavors, poder sí que els primers classificats no tenen tant de diferència amb els d'allà, però sí que és veritat que poder allà els de mitja taula cap a dalt tenen molt de nivell, però no perquè siguin més bons o més dolents, simplement perquè hi ha molta més gent allà. Al haver-hi més equips, doncs, hi ha molta més qualitat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Doncs a Catalunya, Espanya i el món és notícia el PSOE, que reconeix ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, 30.000 més del que havia dit. El partit ho explica en una resposta al jutjat de Madrid que acusa Díez de suborn i de tràfic d'influències. Els alcaldes socialistes reivindiquen la feina feta davant les causes judicials que esquitxen el PSOE. Demanen prudència i agafen distància pel temor que aquestes investigacions puguin desmobilitzar els seus votants. Feijóo replica la proposta de Turull d'anar a Waterloo, diu que no ve a demanar favors ni a regalar-se. Turull repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol el seu suport en una moció contra Sánchez i el líder del PP. Respondieu que s'han de parlar de coses sèries. Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros per la visita del Papa i Madrid cedirà espais. La partida del govern català és d'almenys 1,6 milions d'euros que aniran sobretot a cobrir el cost dels actes principals i l'arribada d'un miler de periodistes de tot el món. I Donald Trump diu a Netanyahu que és un boig i un ingrat per l'ofensiva militar al Líban. Hauria estat en una conversa telefònica perquè l'Iran es nega a reprendre les negociacions amb Washington mentre Israel estigui atacant el Líban. I Nacions Unides alerta que l'inici del Niño és imminent i urgeix a preparar-se per a climes extrems.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radioolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir fortes tempestes a la tarda i en canvi avui una mica de calma. Preveiem fins i tot que no arribi a ploure a molts indrets. De fet, la tarda pot ser variable, alguna gotellada al Ripollès i a la Cerdanya, però aquesta possibilitat és baixa. Recordem ahir 58 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries, a Olot 36, a Torelló en van caure 22 i entre Vic i Santa Eugènia de Berga A la comarca d'Osona, pedregada de fins a 2 centímetres de diàmetre. Déu-n'hi-do, quines tempestes. Avui doncs descansem amb temperatures màximes de 24 a 28. Hem baixat aquesta matinada, ha refrescat, 3 graus a la Tosa, ha fet una mica de fred al Pirineu, 4 graus a Núria, n'hem tingut 9 en el cas d'Olost, al Lluçanès, 7 a Puigcerdà, 5 a Molló, hem tingut 13 a Vic, 12 a Olot i, per tant, la matinada ha estat fresca. Canvi de temps important, passa un petit front, ens aporta aire fred. Aquest dijous tarda nit i matinada de divendres, fins allà a les 3 o les 4 de la matinada, pot ploure fort a tot arreu, a totes les comarques de Girona i especialment també a Osona, Lluçanès, Garrotxa, aquí més de 40-50 litres per metre quadrat, tempestes fortes amb pedra, fins i tot. Precaució, la situació és de grans tempestes aquest dijous tarda nit i avançant cap a la costa. Potser el Baix Empordà una mica menys de pluja. A tot arreu, 10, 20, fins a 30 litres per metre quadrat i la temperatura baixarà divendres. Destaquem doncs aquesta situació de tempestes actives la tarda nit de dijous. I bé, pel que fa a divendres hi hauria una mica de pausa, el cap de setmana potser algun ruixat al Pirineu, sobretot diumenge, i aleshores el cap de setmana les temperatures pujaran de forma moderada.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes i ho fem com sempre amb el nostre tema de portada i és que hem de començar parlant de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa que comença a provar fèrules 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i de Blanes. Unes fèrules que substitueixen el guix, provocant menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients i que en un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris. Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions. Ens en donen més informació en Roger Isern.
Professionals de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Fundació TIC Salut i Social i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació han presentat els resultats de l'estudi Fèrules 3D per a les immobilitzacions amb fractures de radi distal. Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
Estàvem convençuts de que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
En l'àmbit assistencial, el temps necessari dels professionals per immobilitzar la fractura va disminuir un 42% en el cas de les fèrules, amb un temps de col·locació mitjà de 3,13 minuts respecte als 5,48 minuts de col·locació del guix.
Sí, és veritat que a còpia que els hem anat aplicant, ens hem donat compte de moltes altres coses més, no? Primera, que sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
Sobre com és el procés de creació d'aquestes fèrules n'ha donat més detalls i n'ha parlat Adrià Bosch, director del projecte d'aquesta creació de fèrules 3D.
Al final aquest producte permet tant al professional, l'esportista recuperar-se més ràpid, pot fer processos de rehabilitació abans, per exemple tema de natació totalment indicat perquè la fèrula es pot submergir i després en cas de professional, pues, també el control de lo que és la peça i la dolència és molt més fàcil.
Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials, ja que en el cas del guix calen de mitjana, per exemple, uns 15 litres d'aigua per col·locar-lo, mentre que la impressió 3D no se'n fa servir. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. El català als comerços genera debat entre els diferents grups de l'Ajuntament d'Olot. Tots hi han votat favorablement, excepte Vox, que consideren la mesura de sancionar els comerços que no atenguin i retolin en català de sectarisme lingüístic. Socialistes i copaires no ho veuen malament, tot i que creuen que l'equip de govern ha d'assegurar-se haver esgotat totes les opcions abans de multar. Gerard Puigdemont.
Els resultats de l'anàlisi de l'ús del català als comerços d'Olot i els següents passos que preveuen impulsar des de l'equip de govern, el de posar sancions a aquella minoria qui no garanteix el dret d'atendre en català, ha generat debat al plenari d'Olot. Socialistes i copaires veuen bé la iniciativa, però demanen que les sancions siguin realment el darrer pas a fer. En parlen Marina Alegre, portaveu del PSC Olot, i Dani Dorca, portaveu de la CUP Olot.
Però també creiem que és important que la sanció sigui sempre l'últim recurs i que aquestes polítiques es desenvolupin des de la cohesió social i no des de la confrontació. El català necessita protecció institucional, sí, però també necessita consens social, ús quotidià i complicitat ciutadana.
Abans de la sanció hi ha d'haver sempre pedagogia, acompanyament i ajuda. El mateix expedient explica que durant aquests mesos s'ha fet una feina de diagnosi, seguiment i assessorament amb els comerços de la ciutat, buscant solucions adaptades a cada realitat. I això és exactament el que compartim, perquè la llengua no es defensa des de la persecució ni a base de multes. Es defensa generant consciència, facilitats, recursos i complicitats.
La regidora de la llengua catalana, Susana Pagès, assegura que han esgotat tots els passos que volien fer.
Nosaltres hi hem anat nombroses vegades, hem acompanyat tant nosaltres com juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística, els estem oferint formació, assessorament, acompanyament, però sí que consideràvem que era molt important tenir aquest punt final, no? És a dir, nosaltres estem disposats a arribar fins al final i per això necessitem tenir aquestes competències per poder arribar fins al final.
Tots els grups de l'Ajuntament d'Olot, excepte Vox, han votat a favor de recuperar part de les competències delegades al Consell Comarcal de la Garrotxa en matèria de consum, concretament la que permet imposar sancions, si cal, en cas d'incompliment de política lingüística. Des de Vox qualifiquen aquesta mesura com a sectarisme lingüístic. En parla Josep Planell, el seu portaveu.
Estem parlant de cartes de tapes, entrepans, rètols o informació comercial, completament legítima en una llengua que també és oficial a Catalunya. No entenem que es pugui arribar a plantejar sancions econòmiques que poden arribar fins als 3.000 euros, simplement per utilitzar el castellà a l'activitat comercial. Creiem que això no contribueix a la convivència ni al respecte entre els ciutadans, sinó que alimenta la divisió i la confrontació. Defensar el català és perfectament legítim, però les llengües s'han de promoure des del respecte, la convivència i la llibertat, no des de la imposició, les coaccions i les amenaces administratives.
Des de l'equip de govern responen així.
La política lingüística el que recull és que tenim el dret dels consumidors a, com a mínim, hi hagi el català a tot arreu. Això no vol dir que si algú volgués posar un català i un castellà, té tot el dret de fer-ho i nosaltres no li diríem per res. El que passa és que, com a mínim, ha d'estar en català. Llavors, si per exemple volen que hi hagi els dos idiomes, és una opció que poden fer. Vull dir això per deixar-ho clar, que vull dir que no és una cacera en aquest sentit.
Recordem que des de l'Ajuntament es vol aprovar un seguit de sancions segons la gravetat de l'incompliment, que poden anar dels 300 als 3.000 euros.
I marxem ara cap a Santa Pau perquè votarà fins al dia 12 de juny per escollir 4 nous membres del Consell de Poble. Aquest any toca renovació d'un òrgan que té com a objectiu apropar a l'Ajuntament necessitats i inquietuds dels veïns i veïnes. Un dels objectius que es marquen des del Consell de Poble de cara als pròxims anys són accions lligades amb l'habitatge.
Del 6 al 12 de juny, les persones de més de 16 anys i empadronades a Santa Pau podran escollir les quatre persones del poble que entraran a formar part del Consell de Poble. Es podrà votar al centre cívic, algunes botigues, entre altres llocs. El 14 de juny es farà el recompte. Marina Pujol és membre del Consell de Poble de Santa Pau.
Aquest cap de setmana començaran les eleccions, duraran durant una setmana entera, començaran el 6 i 7 fins l'altre cap de setmana. Es podrà votar a les urnes presencialment amb unes butlletes i també hi ha un codi QR per poder votar online tota la gent del poble.
Actualment els membres són l'Ester Badosa, Joan Comamala, Xavi Grabulosa, Marina Pujol, Balta Colomer, Rosamari Teixidor, Josep Maria Collellmir i Imma Clos, a més dels regidors Jaume Berga i Anna Planes. En parlen Ester Badosa i Anna Planes.
El Consell de Poble està format per 10 persones, dues d'elles són representants de l'Ajuntament, una és el representant de l'equip de govern i l'altra és el representant de l'oposició, en aquest cas en Jaume i l'Anna, i després hi ha 8 persones que són escollides per votació popular. És una votació sense candidatures i tothom pot escollir a les persones que creuen que poden representar-ho. A les primeres eleccions ja van sortir 8 persones i ara, després de 3 anys, hi ha la primera renovació de part d'aquestes persones.
Una vegada surten els electes, el que no poden sortir són gent que hi hagin sortit anteriorment i també se'ls preguntarà si volen formar-ne part o no, perquè hi ha gent que per diverses necessitats o perquè tenen molta feina, doncs no volen formar part.
En els darrers anys, el Consell de Poble han promogut enquestes per conèixer de més a prop les necessitats dels veïns i veïnes i han treballat per ajudar a impulsar accions vinculades amb la gent gran i de millora d'entorns naturals. Ara, el pròxim gran objectiu és l'habitatge. Des de l'Ajuntament asseguren que el Consell de Poble és un element més d'ajuda a l'hora d'impulsar accions. Jaume Berga, regidor de Participació a l'Ajuntament de Santa Pau.
Però sí que la col·laboració o el treballar conjuntament amb el Consell de Poble ens ha servit també per copsar necessitats o inquietuds que potser a nosaltres ens hauríem passat per alt o no les hauríem tingut poder tant en compte. És un espai conjunt de treball per fer que els projectes que puguin anar sortint entre uns i altres puguin anar en el camí correcte.
A la butlleta de votacions es podran proposar d'una a 6 persones.
I l'Ajuntament de les Preses instal·la 18 plaques fotovoltaiques a l'escola de la Bòbila amb l'objectiu que se'n puguin beneficiar tots els veïns del poble. Tot i que encara falta la connexió amb l'empresa subministradora, des de l'Ajuntament han organitzat una reunió amb tots els veïns interessats per tal que puguin conèixer les bases per poder-se beneficiar d'aquestes plaques. Durant aquest hivern s'han instal·lat un total de 18 plaques fotovoltaiques al sostre de l'escola La Bòbila de les Preses. Amb aquesta instal·lació i amb una modificació del radi d'influència fins a 5 quilòmetres, tots els veïns i veïnes del municipi se'n podran beneficiar. Aquests cubs permetran que cada habitatge interessat pugui tenir un benefici energètic de 2 quilowatts. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica que és una bona notícia que s'hagi pogut ampliar el radi fins a 5 quilòmetres perquè dona cobertura a pràcticament tot el poble.
D'abril, com començàvem a preparar aquesta trobada i com compartiríem aquestes bases, com compartiríem aquesta energia, el radi d'influència, diguéssim, de poder compartir aquesta energia en 2 quilòmetres, amb un real decret del mes d'abril es va canviar i s'ha ampliat a 5 quilòmetres, per tant 5 quilòmetres ens implica que tots i cadascun dels veïns i veïnes i dels habitatges que hi ha a les Preses poden entrar dintre aquesta gestió, aquesta comunitat d'autoconsum compartit que hem fet aquí a l'Escola de la Bòbila.
Aquests 18 cubs donaran un 65% d'energia als presencs i presenques i l'altre 35% anirà destinat a l'escola La Bòbila. El cost d'aquesta instal·lació és de 50.000 euros, 30.000 dels quals han arribat gràcies a una subvenció. Danés explica quin ordre s'haurà de seguir per poder utilitzar aquesta energia.
Sí que hi ha uns criteris de preferència, evidentment, primer de tot la gent més vulnerable serà el primer grup, el segon grup seran habitatges que realment tenen més dificultats perquè estan en zones ombrívoles i l'instal·lació de plaques als seus teulats és més dificultosa i no els hi pot generar aquesta energia perquè realment sigui més eficient el seu habitatge, i el grup 3, que serà per la resta de la ciutadania.
A més, de cara al pròxim any, des de l'Ajuntament de les Preses començaran amb una segona fase d'instal·lació de 18 cubs, més gràcies a una nova subvenció que ja els han otorgat, també de 30.000 euros. Des de l'Ajuntament han organitzat una reunió veïnal aquest dijous a la tarda per explicar les bases i els beneficis que comporten aquestes plaques. Tot i això, aquesta energia encara no es podrà utilitzar, ja que encara falta la connexió amb l'empresa subministradora.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I compte enrere per saber el garrotxí de l'any. El premi que atorga el CIT se sabrà aquest dijous al vespre. Des de l'entitat recorden la importància de valorar el talent que hi ha a la comarca i la voluntat de fer actes al llarg de l'any que ho demostrin. A banda del guardó principal, també s'atorgaran reconeixements a empreses, a la jove promesa o a la trajectòria personal, entre d'altres. La gala del garrotxí de l'any es podrà seguir en directe per la televisió.
Queden poques hores per saber qui s'endurà el garrotxí de l'any. Anna Lagares, Maria Clavell i Sergi Mateo opten a endur-se un guardó que l'any passat va guanyar Albert Fàbrega i que té una llarga història com a premi que reconeix la tasca feta per un garrotxí o garrotxina. És un acte organitzat pel CIT i format per un jurat que decideix qui ha de guanyar el premi segons el que hagi fet l'any anterior, és a dir, al llarg del 2025. Un acte que es farà aquest dijous i que no presentarà novetat respecte a l'edició de l'any passat que es va fer a l'entorn de les Fonts de Sant Roc. La presidenta del CIT, Adela Moya, ha remarcat la importància de valorar el talent que hi ha a la comarca i premiar-lo amb aquest tipus d'actes. Són declaracions a la finestra de la televisió.
Perquè a vegades ens passarien, perquè esclar, molts ja no viuen aquí, molts ja viuen a fora. És una manera de recuperar-los, és una manera de recuperar doncs, aquests noms i aquest talent que molta gent no diu, ah, doncs no sabia doncs, que hi havia aquest noi, no sabia que hi havia aquesta noia. És una manera de... Que millor manera que fer-ho així és públic.
A banda del garrotxí de l'any, s'entregaran altres reconeixements a títol individual i col·lectiu. Ho ha explicat el membre del CIT, Josep Andrés.
Quan parlem del Premi Garrotxí de l'any, sempre és referent a alguna cosa que hagi set destacable de l'any anterior. Segur que porta un recorregut abans, però que hi hagi aquest justificant, tant amb aquest que és el Premi Popular com els altres que fem a través de jurats, no? Uh-huh. El Premi, la millor iniciativa empresarial, la millor iniciativa social i la millor iniciativa promocional.
La gala del Garrotxí de l'any se celebrarà aquest dijous a partir de 8:45 del vespre als Paratges de la 10. Es podrà seguir en directe a Olot Televisió.
I aquest dimecres se celebra el Dia Mundial de l'Extracció d'Òrgans i Teixits. És una jornada per visibilitzar una decisió que pot millorar la qualitat i durabilitat de la vida d'una persona. A l'Hospital d'Olot, el 2018, es van començar aquests procediments amb una comissió d'infermeres destinades a l'extracció de multiteixits. Francesc Fernández.
Aprofitant l'evolució constant del món de la ciència i la logística que disposa l'Hospital d'Olot, aquest nou departament destinat a millorar la vida de la gent està format per infermeres que han rebut una formació especial de cara a l'extracció de teixits de gent morta. A la capital garrotxina, des del 2018, es fan extraccions de còrnies i des del 2024 es treuen altres teixits com globus oculars, tendons, ossos, nervis, vàlvules cardíaques i lligaments. Anna Grabolosa, infermera de l'Hospital d'Olot, ens parla dels criteris que s'han de seguir per poder ser donant d'òrgans o multiteixits.
Per ser donant d'òrgans i teixits es necessiten uns criteris diferents. Llavors, per ser donant d'òrgans, això ho fan al Trueta, perquè es necessita una UCI i ha de ser immediat, no? S'han de mantenir aquests òrgans i llavors s'han de trasplantar en un breu període de temps. En canvi, pels multiteixits, que és el que fem a l'Hospital d'Olot, doncs tenim un ventall més ampli per extreure'ls i això, els teixits ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones.
Perquè una persona sigui donant, ha d'haver donat el seu consentiment firmant el document d'últimes voluntats, o almenys haver-ho manifestat a la família. És una decisió que és important prendre quan estàs en un correcte estat de salut. Anna Grabolosa i Júlia Samaniego, també infermera de l'Hospital d'Olot, ens parla del procediment que s'ha de seguir per tal de poder donar el teu consentiment per ser donant d'òrgans i multiteixits.
Per fer el document de voluntats anticipades tenim diverses maneres de fer-ho. Una d'elles és per el canal de la meva salut, que dins de l'aplicació que tots podem tenir en el nostre mòbil, ho podem fer des d'allà. Si no ens veiem en cor de fer-ho des del mòbil, podem parlar amb el nostre metge o la infermera de l'ambulatori. I si no, també tenim una part a l'hospital.
Sí, atenció a l'usuari.
Que també ho pots fer des d'allà.
Uh-huh. El que pots indicar des de la meva salut des del mòbil és si vols ser donant o no. Hi ha una pestanyeta i et deixa posar, doncs sí, vull ser donant. En canvi, el document de voluntats anticipades sí que s'ha de fer a través de metge o infermera de capçalera, a través de notari o a l'hospital a través d'atenció a l'usuari.
El funcionament de la comissió és totalment polivalent. Les infermeres que en formen part han rebut una formació específica i un cop s'ha d'activar el procediment, és important fer-ho el més ràpid possible.
Bé, nosaltres som un equip multidisciplinar, som personal que treballem a l'hospital. Sobretot està format per infermeria, que estem a diferents torns i a diferents serveis de l'hospital. Llavors, la infermera responsable del pacient és l'encarregada d'activar-nos, que en diguem nosaltres, no? Que ens avisa i ens diu, mira, hi ha un possible donant, per exemple, a la unitat 3. No? Llavors nosaltres el que fem és valorar els antecedents patològics d'aquesta persona i truquem al Donor Center, que és des de Barcelona i és qui coordina totes les donacions. I llavors quan es donen l'okay, és quan nosaltres anem a plantejar a la família sobre si sabia la voluntat del seu familiar respecte a la donació. Perquè, bueno, aquí al nostre país tots som donants per dret, no? Però a l'hora de fer-ho efectiu sempre necessitem el consentiment de la família. En una extracció de teixits estem parlant de que si el cos es posa en fred tenim 24 hores i si no 12 per fer l'extracció.
Quina temperatura és en fred?
4 graus.
Bueno, van començar unes quantes infermeres a formar la comissió i a poc ens han anat fent formació a altres infermeres interessades, com per exemple jo, que vaig arribar més tard a la comissió i vam haver de fer un curs específic per això i des de llavors també bueno, us acompanyem i fem totes les mateixes funcions d'extracció, de comunicació amb la resta de l'equip i també això, doncs, no, una mica, quan se'ns ofereix l'oportunitat, parlar-ne i comunicar-ho, doncs, a la població.
Durant aquest mes de juny, fins al dia 29, a l'Hospital d'Olot hi ha l'exposició Dos Vides. És una exposició fotogràfica on hi ha una integració de donant i receptor. El pròxim dia 11 de juny, a les 4 de la tarda, es farà un acte on es posarà en valor la importància de la donació d'òrgans i teixits.
Esports, parlem ara del torneig de futbol base del Club Futbol Les Preses, que acollirà més d'una seixantena d'equips durant 3 dies. És dels únics tornejos que es disputen també durant la matinada i això el fa diferencial respecte a la resta. Enguany els partits també es podran seguir en directe.
Després del torneig Garrotxa Legends, que va ser un èxit, el Club Futbol Les Preses tancarà la seva respectiva temporada de futbol amb el torneig de futbol base, on participaran tots els equips del club, des d'escoleta fins a juvenil. Enguany el torneig comença aquest divendres i tindrà una durada de 3 dies en què passaran equips de diferents comarques de Catalunya. El president del Club Futbol Les Preses, Xavi Colomer, explica l'objectiu d'aquest torneig i espera que es pugui realitzar durant molts anys més.
Crec que és un model de torneig que no n'hi ha cap a les comarques, bueno, per aquí a les comarques o a la província de Girona. És un torneig que sempre, com ho vam iniciar, doncs volíem que tots els equips del club tinguessin el seu mini torneig amb un sol cap de setmana, i amb això doncs fa que les categories més altes, que són juvenils i cadets, hagin de fer de vespre nit, que és un torneig que quan vam començar semblava que poder que no hi funcionaria, però es funciona molt bé i els equips que venen els encanta poder jugar doncs, aquestes hores i poder doncs, gaudir d'aquest torneig.
Aquesta 16a edició comptarà amb 3 dies de futbol, des de primera hora del matí fins a la matinada, on hi haurà l'entrega de trofeus. Hi participaran un total de 18 equips de futbol 7 i uns 45 de futbol 11. En total, durant aquest cap de setmana hi participaran més de 600 jugadors. Colomer explica que l'estil de torneig continua sent el mateix, amb pocs canvis respecte d'altres edicions, ja que diu que és un torneig que funciona bé.
En principi, com any, també farem doncs, que, com ha passat amb el Legends, doncs, que tot el tema de resultats i això doncs, es puguin ser en una pàgina web, es puguin seguir en directe, i la resta sempre funciona bé, doncs, per tant, continuarem tot igual.
A part del torneig en si, una hora abans de l'inici del torneig aquest divendres, també es durà a terme la presentació d'un llibre que tracta sobre la història del Club Futbol Les Preses a càrrec de Josep Bernada i Josep Maria Cros. El torneig començarà aquest mateix divendres a partir de les 7 de la tarda amb la categoria juvenil i acabarà diumenge a la tarda vespre amb la categoria infantil.
I de futbol a bàsquet, perquè el sènior masculí del Club Bàsquet Olot jugarà la semifinal dels Campionats de Catalunya contra el Club Bàsquet Tona aquest diumenge a Olot. El conjunt olotí ha aconseguit l'ascens i en quedar primer classificat té dret a jugar la final a 4 amb els altres primers. Si guanya el partit contra el conjunt osonenc, jugaria la gran final la mateixa tarda a Olot.
Olot acollirà els campionats de Catalunya de la categoria de primera territorial masculina. De fet, no només serà a Seu, sinó que el primer equip del Club Bàsquet Olot també hi participarà després d'aconseguir l'ascens com a primer classificat. El conjunt entrenat per Sergi Conilla jugarà la semifinal contra el Club Bàsquet Tona aquest mateix diumenge al matí al pavelló d'Esports Olot. El tècnic explica la diferència principal entre equips de les comarques de Girona amb altres grups com el del Tona.
El canvi més gran és que allà són molts equips, llavors són 6 grups. 6 grups per 14 doncs, acaben sent molts equips, aquí només tenim un grup de Girona. Llavors poder sí que els primers classificats no tenen tanta diferència amb els d'allà, però sí que és veritat que poder allà els de mitja taula cap a dalt tenen molt de nivell, però no perquè siguin més bons o més dolents, simplement perquè hi ha molta més gent allà. A haver-hi més equips, doncs hi ha molta més qualitat.
L'objectiu del sènior masculí és aconseguir guanyar els campionats i convertir-se en el millor equip de Catalunya de la seva categoria de la temporada 2025-2026. Conell explica que ha renovat com a entrenador i afegeix que poder quedar campió seria el premi perfecte a una temporada en què s'han complert els objectius de principi de temporada. El partit entre el Club Bàsquet Olot i el Club Bàsquet Tona es jugarà aquest diumenge a les 10 del matí. Dues hores després es jugarà l'altra semifinal entre el CEP Vallfogona i el Club Bàsquet Valls. A les 6 de la tarda jugarà la gran final entre els dos guanyadors dels anteriors partits.
I fins aquí l'informatiu d'avui dimecres 3 de juny del 2026. Com sempre, recordeu que podeu tenir més actualització, més informació a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia i gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.